Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia de poc sol i fred. Entre mig matí i migdia és quan més tapat estarà el cel i avui la temperatura mínima baixarà dels 5 graus.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Mireu, avui estava tentat d'escriure una portada sobre aquest pacte electoral que s'ha subscrit entre el PSOE i Unidas Podemos per conformar un govern de coalició en només 48 hores després de les eleccions del passat diumenge. He arribat a la conclusió que només diria que obvietats, coses que tothom diu, que es diuen en altres mitjans. M'hauria preguntat per què en 48 hores s'ha solucionat allò que no es va poder resoldre en 6 mesos. M'hauria preguntat què és el que ha fet que ara Pedro Sánchez pugui... Què és el que ha fet que permet ara Pedro Sánchez poder dormir? Recordeu que va dir que un pacte amb Unidas Podemos li trauria la son i no el deixaria dormir. Què és el que ha fet ara que Pedro Sánchez s'hi pugui dormir? Em preguntaria també... Què és el que ha canviat perquè ara Pedro Sánchez vulgui també comptar o admeti a Pablo Iglesias en el seu govern? Em preguntaria tota una sèrie de coses que acaben en una gran pregunta, que és: ens prenen per imbècils?
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I com que no tinc ganes de preguntar-me totes aquestes coses que ja se les pregunta tothom i que semblen obvietats i que, a banda d'això, no són el focus informatiu del que fem en aquest programa, resumim l'actualitat de casa nostra en aquest resum en forma de titulars d'aquest supermatí d'avui. 11 de les propostes que el Consell dels Infants va fer a l'Ajuntament de Palafrugell ja han estat realitzades. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Per exemple, s'han instal·lat semàfors per a invidents a l'Avinguda d'Espanya. També s'ha instal·lat un gronxador al Parc de Can Bec per nens i nenes amb alguna discapacitat i s'ha ampliat la compra de llibres socialitzats per les escoles.
L'actriu Carme Sansa interpreta aquest diumenge la primera sindicalista catalana, Isabel Vila.
Serà un monòleg titulat Isabel, 5 hores al foc de la Bisbal i serà a l'Esperri d'Aura de Santa Cristina d'Aro a les 6 de la tarda a Taquilla Inversa.
Taquilla Inversa, que és aquesta forma que tenim de dir: escolti, li ha agradat l'espectacle, pagui vostè el que vostè consideri que és just. I Junts per Torroella denuncia que l'app creada per pagar la zona blava del municipi cobra més del que s'estableix a les ordenances fiscals. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Aquest grup de l'oposició ha presentat una instància on demana per què amb l'app es paga 39 cèntims per 15 minuts i, en canvi, a través de les màquines expenedores costa 20 cèntims. Demanen, per tant, que l'Ajuntament prengui mesures per revertir-ho i notificar-ho a l'empresa concessionària.
Home, doncs caldria donar explicacions, si més no, perquè se suposa que les aplicacions mòbils serveixen per facilitar la vida, per fer-la més eficient i al mateix temps també, per què no, per generar estalvi. Caldria aclarir-ho, doncs. Més notícies. Taula rodona a la Universitat de Girona avui per debatre la candidatura de la Costa Brava a la Reserva de la Biosfera.
Sí, la taula rodona es fa en el marc de la segona edició del seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, que organitza la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UDG, l'Associació Naturalistes de Girona i SOS Costa Brava. La taula la moderarà la periodista Pilar Sampietro.
I atenció, perquè ja hi han hagut algunes alertes a la Diputació de Girona, dient: escoltin, vostès volen ser reserva de la biosfera, caldrà fer alguna cosa més que dir-ho. S'haurà d'actuar, s'haurà de demostrar amb fets. I avui ens centrarem també, encara de ressaca postelectoral, ens centrarem també en allò que han votat, d'una manera així una mica ras i curt, què han votat els nostres veïns o els vostres veïns a les eleccions generals del passat diumenge, Gerard?
Tens curiositat per saber si a la teva població la formació política que has votat té molt pes? I a la zona per on vius? Comprova-ho en el mapa interactiu de Ràdio Capital de l'Empordà.
Doncs mira, en Gerard s'ha despertat content avui. Mapa interactiu que podeu veure al nostre web i a través del qual podeu consultar, doncs, això, per codis postals, per carrers, què és el que s'ha votat més. Evidentment, en lloc s'explica què ha votat cada persona, només faltaria. Però sí que per les zones es pot més o menys dirimir quines són les forces polítiques que han tingut més vots. Ara passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Moment també de conèixer la previsió del temps. Albert Aparici, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Poc sol veurem avui, és així?
Així és, els núvols seran força dominants, sobretot entre mig matí i mig dia. No s'espera pluja, però sí que es podria escapar a tot estirar alguna gota en moments puntuals del matí. A la tarda seguirà el cel variable amb algunes clarianes i la temperatura mínima que baixa per sota dels 5 graus amb un matí i una nit novament de fred hivernal. Demà jornada inestable amb un dia ennuvolat i pluja que serà més probable pel matí amb les temperatures que seguiran a la baixa els propers dies i ens portaran rigorós hivern anticipat a finals de setmana.
Rigorós hivern, un comentari una mica de tieta, eh, Albert?
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I a les 8 i 6... Aquest dimecres hem triat una cançó de la francesa Zaz, una cançó que es diu París serà toujours París, ja que malauradament avui fa 4 anys dels atemptats a la capital francesa, amb la qual van morir més de 100 persones a la sala de concerts Bataclan, molt d'ells en aquesta sala, dèiem, en aquesta sala de concerts. Els atemptats els va reivindicar en el seu dia Estat Islàmic, Marc Clapés.
La cançó forma part d'un disc anomenat París, editat un any abans dels atemptats, i en ell s'inclouen versions de peces de Cole Porter, Edith Piaf o Charles Aznavour.
Doncs escoltem-la.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau bar des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 heures. Paris sera toujours Paris. La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Saps què passa pels quan s'acosta el Nadal? Doncs que fan la seva famosa Quina Solidària, en favor de la Marató de TV3. Saps què pots guanyar-hi? Televisors, bicicletes, pernils, arròs, de pals, lògicament, estades, àpats als millors restaurants i moltes coses més. Vine a passar una bona estona i a col·laborar amb la Marató de TV3. Jo hi vaig sempre, no me la perdo mai. Saps quan es fa? El dissabte 14 de desembre al Pavelló Poliesportiu de Pals. Comencen a les 6 de la tarda, però hi pots entrar mitja hora abans. Vine a la quina, vine a jugar, vine a col·laborar. La Marató diu molt de tu.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
8 del matí i 11 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
Fa 4 anys que el Consell dels Infants treballa a Palafrugell donant un espai a nens i nenes per participar en la vida diària de la ciutat i en les decisions de ciutat. 11 de les propostes que es van fer a l'Ajuntament de Palafrugell ja han estat realitzades. Quines són aquestes propostes, Eugènia?
Per exemple, s'han instal·lat semàfors per a invidents a l'Avinguda d'Espanya o un gronxador al Parc de Can Bec per nens i nenes amb alguna discapacitat. També s'ha ampliat la compra de llibres socialitzats per les escoles, s'han pintat més passos de vianants, particularment a prop de les escoles, i també s'ha fet una campanya de sensibilització sobre drogues i alcohol adreçada a primària. I també, d'altra banda, s'han facilitat més ajudes a les famílies amb pocs recursos.
I ara volem centrar-nos una mica en saber com funciona aquest Consell.
Doncs es va crear el 2012 i es reuneix 4 cops cada any i inicia els nens i nenes de Palafrugell en la participació ciutadana dels temes capdals a la vila. Es tracta, doncs, d'un òrgan participatiu que considera l'infant com a ciutadà de ple dret per ajudar a construir un municipi millor. Així, doncs, és una espècie de consulta on canalitzar les inquietuds, les opinions i les propostes dels infants de 10 a 12 anys al municipi amb l'objectiu de transformar i desenvolupar millores per al poble de Palafrugell. Les seves iniciatives van en línia de repensar l'entorn urbà partint dels ulls de nens i nenes, però també hi participa l'alcalde, la regidora d'Educació, personal tècnic de l'Educació de l'Ajuntament, els consellers i les conselleres, que són els nens i nenes de 10 a 12 anys i que representen les escoles d'educació infantil i primària del municipi, l'interventor i el secretari de l'Ajuntament. Cada infant forma part del Consell durant un període de 2 cursos.
8 del matí i 13 minuts.
Supermatí.
I no deixem de parlar amb l'Eugènia perquè l'actriu Carme Sansa interpreta aquest diumenge a la primera sindicalista catalana Isabel Vila. Això passarà a l'Espai Rellaura de Santa Cristina d'Aro.
Exacte, a les 6 de la tarda, i és un monòleg que es titula Isabel, 5 hores al foc de la Bisbal, escrit per Toni Estrubell Trueta, i parteix d'una Isabel Vila gran que és convidada a l'aula d'una escola per explicar el seu passat d'activista. Serà a les 6 de la tarda, com deies, a l'Espai Rellaura i funcionarà per taquilla inversa, és a dir, els espectadors pagaran d'entrada el que creguin convenient.
I té tot el sentit del món perquè Isabel Vila va néixer a més a Calonge.
Sí, l'any 1843 i va morir a Sabadell l'any 1896. Com deies, va ser la primera sindicalista catalana i una lluitadora pels drets de les dones. De fet, el monòleg està molt centrat en històries que van passar aquí a les nostres contrades, com per exemple la seva participació en el foc de la Bisbal l'any 1869. A més, Vila va reivindicar la jornada de 5 hores pels menors i es va oposar a les quintes militars. Pel que fa a l'actriu, Carme Sansa també és una lluitadora dels drets de les dones i, a més, defensa l'ús social de la llengua catalana. L'any 2004 se li va atorgar la Creu de Sant Jordi i el 2013 el Premi Nacional de Teatre.
Doncs gràcies, Eugènia. És gairebé un quart de 9 del matí.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Costa Brava Wedding Day. 23 i 24 de novembre a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Vine a gaudir d'un extens programa d'activitats amb ponències, demostracions de noves tendències en perruqueria i maquillatge
i actuacions musicals. I dissabte 23 a les 9 del vespre, gran passarel·la inaugural a càrrec dels comerços associats a Oxygen i passarel·la de moda nupcial. Costa Brava Wedding Day, 23 i 24 de novembre, a l'Espai Cultural La Bòbila de Palafrugell. Organitza La Clau Events and Weddings. Col·labora Associació de Comerciants Oxygen i l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un quart i un minut de 9 del matí, el PSOE i Unides Podem han tancat un acord per governar l'estat espanyol en un govern de coalició. Volem saber com es viu aquest pacte des dels socialistes catalans, però parlant en clau gironina, i evidentment aprofitarem que el Pisuerga passa per Valladolid per parlar de temes que afecten no el Pisuerga, però sí el riu d'Aro i el seu voltant, és a dir, la Bisbal. Per fer-ho, saludem l'Òscar Aparicio, que és el cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal. Senyor Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
La pregunta, la primera pregunta és fàcil. Com s'explica que s'hagi tancat ara una coalició que era impossible fa uns mesos? Què ha canviat?
Bé, el primer que ha canviat són els resultats electorals i, per tant, entenc que aquest és un factor que... factor de realitat, diguem-ho així, que ha fet doncs, que tothom baixi una miqueta les expectatives que tenia respecte a fa uns mesos i respecte a les eleccions de l'abril. I veure doncs, que si en aquell moment es pensava doncs, que hi havia una sèrie de línies vermelles que entre els dos partits doncs, no podien arribar a un acord, o el fet de que hagi augmentat, sobretot l'extrema dreta, fa que doncs, bé, algunes d'aquestes línies vermelles queden més difuminades. De fet, jo crec que la majoria de persones que havien votat a les dues formacions el que pensàvem era que, doncs, que s'havien d'arribar a un acord i intentar consensuar un programa mínim comú en...
Una contesa electoral d'aquestes reduïdes a una setmana té un cost aproximat de 130 milions d'euros a tot Espanya. Paga la pena? Ha pagat la pena?
Vist en perspectiva, sempre és evident doncs, que qualsevol període electoral doncs, té un cost i després és evident doncs, que veient que els resultats han estat els mateixos, doncs bé, val la pena en el sentit que com a mínim això ha servit per desencallar-ho, no? És evident, doncs, que un cost d'aquest, que no sé si les xifres són reals, perquè quan parles amb persones que estan en els ministeris i que porten doncs tot aquesta doncs, aquesta maquinària electoral no diuen que sigui tant la quantitat, però és igual, que sigui més o menys, és veritat doncs que bé, jo crec que amb un esforç, amb una empatia en aquells moments l'haguessin pogut estalviar. La qüestió és que no depenia de nosaltres, està ja fet i, per tant, mira, donem un per bo.
El president Sánchez, fins ara encara, de moment president en funcions Sánchez, deia abans que no podia fer una coalició amb Podemos perquè no podria dormir. Ara que sembla que ja sí que ha recuperat el son, creu que estarà més descansat per poder contestar al telèfon del president de la Generalitat?
A veure, també, quan es parla de primer posem el context, el fet de no poder dormir era perquè hi havia... o perquè, com va dir, no? Hi havia unes posicions antagòniques i que, per tant, el que hagués fet era doncs, que aquell govern hagués trencat a la setmana d'estar constituït, perquè bé, les posicions que tenien eren molt diferents. Sembla ser que han estat capaços els dos equips negociadors de reconduir aquesta situació i, per tant, doncs, de cedir, de buscar acords i consensos, i per tant entenc que més enllà del que ja està firmat i que és públic i notori, més enllà d'això, doncs han parlat de diferents situacions que ens hem trobat i que segurament ens trobarem més endavant, com resoldre-les i com afrontar-les. Per tant, entenc que el que era en aquell moment, el que el president del govern no veia un pacte per les circumstàncies que hi havia, entenc que ja les han parlat i han estat capaços doncs, d'això, de solventar-les. I respecte a la segona part de la pregunta que em deies de posar-se al telèfon, hi ha dues coses. La primera és que està en funcions i, per tant, un president en funcions segons quin tipus de negociació és complicat que la pugui fer menys en un període que estàvem en període electoral, perquè Bé, recordem doncs, que des de fa més de, diria jo, que en aquest cas el Partit Socialista fa de més de 3-4 anys ha demanat diàleg, fins a aquest moment mai s'havia volgut fer un diàleg i per tant ara fer-ho insistentment en campanya electoral entenc que tampoc no és la millor manera. I la segona part és que jo entenc que s'ha de fer un diàleg, és evident, jo crec que tothom ho entén, però el diàleg ha d'estar, no és allò de fer una tocada i parlar-ne, sinó en aquestes coses està marcat, perquè recordem que ja hi va haver-hi unes converses fins al desembre del 2018, converses bilaterals que es van anar a Norris per segurament per manca de preparació, en el sentit de que no s'havia acabat de consensuar quines serien no tan sols els punts de diàleg, sinó després com s'irien desenvolupant. Per tant, entenc que no és tan qüestió de...
M'està dient que no ho va condicionar més aquella famosa manifestació, una mica fallida, per cert, a la plaça Colón, que va fer agafar-li una mica fred de peus al PSOE?
Jo crec que no, Evidentment tot influeix, Les decisions a la vida no són mai per una sola input o per una sola circumstància, que no són per moltes. Jo crec que aquella devia ser, jo dic que parlo des de la distància i no sense haver parlat mai d'aquest tema, bueno, ni d'aquest ni de cap, amb el president Sánchez, Vull dir, però em sembla que va ser moltes més circumstàncies. Jo hi era present, no a la conversa, però sí en l'àmbit on es van fer les converses del desembre del 18, i bé, una cosa era el que es deien allà i el que els equips negociadors anaven parlant, i el següent és el que va sortir, no? I es va anar a màxims, i es va anar deteriorant. Vostè me fa referència a aquesta circumstància, en va haver-hi d'altres, com sortir a última hora demanant una figura que jo crec que tampoc no es va saber explicar bé, com la figura del relator. Això va anar condicionat posteriorment a un boicot o una... no deixar ni tramitar tan sols els pressupostos, és a dir, es va entrar una espiral de que... perquè jo crec que totes dues parts tenien molt interès i moltes ganes en negociar, però no s'havien marcat quines eren les regles d'aquest negociat, no? d'aquest s'havia de negociar, com s'havia de fer, terminis que s'havia de fer, i per tant jo crec que això va condicionar tot. Ara, en aquests moments, en aquests moments no, si hi ha govern, a l'estat espanyol, tindrem tindrem això, doncs un govern que pot, hem de pensar que tindrà un recorregut de mínim o de mínim o esperablement de 4 anys. S'haurà de veure també a la part del govern català com volen negociar, perquè també és veritat que el president Torra ha manifestat que ha trucat moltes vegades, però això ho percebem tots només llegint els diaris, escoltant les ràdios, que no, en aquest moment no hi ha tampoc una postura comuna per part del govern català. Per tant, bé, això a vegades en període electoral es fan i es diuen moltes coses, però jo entenc que una negociació més d'aquest tipus, com a referència, per exemple, la negociació aquesta que han fet últimament PSOE i Unidas Podemos, com han fet, de tancat, sense la pressió mediàtica, i per tant, si això passa amb un pacte de govern, més hauria de passar doncs amb aquesta situació tan complicada que tenim entre els governs de la Generalitat i de l'Estat.
Senyor Aparicio, vostè deia fa un moment, ja se sap que en període electoral es diuen i es fan moltes coses, entenent entre línies que després moltes vegades s'ha de fer una mica marxa enrere. Convindrà amb mi que al final la ciutadania s'encansa una mica de veure o de constatar que en període electoral es diuen o es fan moltes coses, i ara, si em permet, deixi'm remetre a una imatge del president Sánchez venint a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, sortint d'allà blindat de mesures de seguretat extremes, amb un guarda de seguretat mostrant un fusell d'aquests retallats, o com es digui, no sé, una metralladora, no sé com es diu, convindrà amb mi que s'arriba a un nivell de gestualitat excessiu que després, vull dir, acaba sent un suflé desinflat i acaba en un no-res. No valdria la pena tornar una mica més a la coherència, al sentit comú i a fer propostes constructives? Una persona em va dir una vegada, Twitter és un bar de borratxos a les 2 de la matinada. No sé si la política no està esdevenint al mateix bar, però ja a les 3:15.
Jo crec que en general la societat està esdevenint cada cop donem més importància al que és l'imatge, a la gestualitat que deies, que no pas el que és això, la política seriosa...
Però de l'alta classe política, del president d'un estat de 48 milions d'habitants, se n'espera que... No, del president i dels líders de l'oposició, dels líders polítics que comanden un estat, el vuitè, el novè estat més important del món, se n'espera una mica més de responsabilitat, potser, no?
Jo l'espero de tothom, de les dues parts i de tots els nostres representants, però començant des de baix, fins a arribar fins a dalt, o fem al revés, o des de ara fins a arribar fins a baix. Però és veritat que la societat no va en aquest sentit, i vaja, seria dir el contrari, seria enganyar-nos. Tenim totes les proves, vaja, només cal veure com funcionen els ajuntaments, que està ple de gesticulacions, de fer, no sé, mocions de cara a la galeria, i amb el dia a dia tampoc no es tracta cap dels temes que poden influenciar en els ajuntaments. Jo crec que és un mal d'aquesta societat, vostè mateix ho diu, o ha fet l'esment de Twitter, precisament és una de les xarxes socials que té més seguidors, que tothom l'agafa com a punt de referència, quan jo hi entro poc, intento tentar poc, però quan hi entres veus que la majoria de comentaris són de comentaris sortits de to, amb gent que habitualment no utilitza ni el seu nom real, sinó fan algun pseudònim o fan algun algun nom, algun nick, allò fins i tot graciós, i que ja marca qui són o què pensen, però sense fer-hi amb la cara. Per tant, jo crec que això és un mal que tenim aquesta societat, i a més, el fet de que la xarxa social més influent sigui Twitter, que pots fer 240 caràcters, em sembla que són ara, sí. Per tant, difícilment deixa fer arguments allò amb una mica cara i ulls i argumentat, i allò no per convèncer, bàsicament és per deixar anar la frase, una frase curta, directa, que difícilment, bueno, que per tant és extremista, blanc o negre, i difícilment mals grisos, que és el que qualsevol societat hauria d'aspirar. Jo, com vostè diu, jo penso que els períodes electorals és la part més dolenta que té, aquesta, no? Doncs que es fan moltes gestualitats, que moltes vegades després tampoc no serveixen per res, i per això la culpa jo sempre és allò de l'ou i la gallina, no? Que és que els polítics han fet així a la societat o la societat ha fet així als polítics. Per tant, algú haurà de començar a trencar aquesta situació. Jo espero que ara sigui el moment, per tant jo no perdré l'esperança, o sigui, m'he dedicat a la política, sempre he estat i sempre ho he dit, i fa anys que m'hi dedico, que és pel tema de la gestió, m'agrada molt més la gestió que la política en si. Observo amb preocupació que cada vegada és menys gestió i més política, en el mal sentit de la paraula política,
més espectacle,
exacte, més gestualitat, però en tot cas jo no perdo l'esperança que això vagi canviant.
Senyor Aparicio, anem tancant una mica el focus i anem centrem-nos ja en les comarques de Girona. Li prometo que acabarem parlant de la Bisbal, però sé que a vostè li encanta parlar de política, i a més a mi també, i em venia de gust tenir una mica aquesta conversa amb vostè. Però, com li deia, tanquem una mica més el focus, venim a les comarques de Girona. Les eleccions, aquestes últimes eleccions, han deixat el PSC amb el mateix número de diputats per la demarcació de Girona, però són tercera força i perdent 13.000 vots. On han anat a parar aquests vots?
Sí, hem acabat de fer l'estudi bé, vull dir, fa dos dies que ha passat, hem tingut, bueno, altres qüestions per fer. Jo entenc que, bàsicament, en el cas de Girona, s'ha perdut la majoria de vots amb l'abstenció. Coincideix molt que els llocs on el PSC és fort, que bàsicament és la costa i ciutats grans, hi ha hagut una davallada de participació, que coincideix molt amb la davallada de vots que ha tingut el PSC. Ja dic que necessitaria una anàlisi, potser allò d'aquí una setmana tornar a fer la conversa i li sabria dir millor. Però jo crec que ve bàsicament per aquí. I com vostè deia, doncs, hi ha molta gent que no ha entès tornar a repetir unes eleccions, perquè entenien, doncs, que s'havien fet fa poc, que els resultats eren suficientment doncs clars, doncs com per fer un govern, i que per tant molta gent i molt votant socialista no ho ha entès, no? I més, i entenc que això és una reflexió que s'han de fer a nivell del PSOE, una miqueta el fet del que havia il·lusionat a part de la ciutadania, a part sobretot dels votants del PSOE, de fer un govern d'esquerres, haver vist aquesta impossibilitat de fer-ho, no? Per tant, jo estava escoltant l'altre dia una de les enquestes que deia que qui en tenia menys les seves postures eren els propis militants de cada partit, en aquest cas referim a Unidas Podemos i a PSOE, no? Jo crec que a comarques gironines ha passat força això, tot i així jo crec que comparat amb uns anys enrere es veu que el PSC, que, bueno, vostè se'n recordarà, que el donaven per mort en moltes circunscripcions, i Girona era una d'elles, té una salut i va pujant. Es veu, s'ha dit, a les darreres eleccions. Perquè quan fas una anàlisi electoral sempre has de mirar, no l'última, sinó has de mirar tota una sèrie, no? Això és com les enquestes. I, per tant, si un fa el repàs, veurà que el PSC en les últimes eleccions, doncs no només s'ha mantingut, sinó que no ha anat pujant. Si es mira en aquest cas, a més, els vots, en vots absoluts, és una qüestió. Si es mira en percentatge de vot, també hi ha aquesta una mica de baixada, però però jo crec que no és allò significativa en el sentit aquest de que les últimes eleccions doncs, el PSC s'ha mantingut i ha anat pujant i per tant aquest arrelament al territori el té. Sí que és veritat que és molt diferent el que és l'arrelament al territori que fa Costa, que van allà és on el PSC a Comarques de Girona parlo, és on té la seva força amb l'interior i per tant el que hem de fer és intentar, com a PSC parlo, d'intentar doncs, consolidar i tornar a recuperar tot el terreny perdut a l'interior de Comarques de Girona.
Diu vostè, el PSC se'l donava per mort. Dona vostè per mort o per tocat de molt de mort a Ciutadans?
Jo crec que la diferència entre Ciutadans i el PSC en aquest cas és que el PSC es podia permetre tenir uns mals resultats que mai van ser tan i tan dolents com els que ha fet Ciutadans ara perquè tenia una base històrica i per tant quan tens una història tens gent, no només militants, sinó simpatitzants o votants que potser en algunes eleccions et donen l'esquena perquè és fàcilment recuperable. Quan ets una formació nova, si no et consolides, jo crec que Ciutadans no està consolidat, difícilment ho té. Té la possibilitat aquesta de recuperar. No té estructura com a partit. Jo crec que va ser el seu boom ha estat molt fruit d'unes circumstàncies molt excepcionals. En el moment doncs, que per una part hi ha radicalitat, doncs, per desgràcia, sempre per l'altra part doncs, es busca aquesta radicalitat i per tant va ser un boom molt circunscrit en el moment i en unes circumstàncies, per tant la qüestió es va calmant, es veu que aquesta solució que proposava Ciudadanos de conflicte d'anar a extrems no aporta res i no soluciona res. Jo crec que això és una conseqüència lògica, potser ningú es pensava aquesta davallada tan important no només a Catalunya sinó a tot Espanya i per tant jo crec que sense tenir una base consolidada, una estructura, ho tindrà molt més difícil remuntar.
Mm-hmm. Escolti, una de les... No sé si dir-ne... Bueno, sí, una de les males notícies de la jornada electoral de diumenge és la pujada de Vox. Pateix perquè Vox pugui pujar una demarcació com la de Girona? O encara tancant més el focus, pateix perquè pugui aparèixer algun dia? S'imagina un escenari en el que Vox tingui representació al ple de la Bisbal?
Jo vull pensar que és difícil que passi i sobretot jo per això estic molt content de que com a mínim tinguem, no sé si farem, acabarem fent govern a Espanya, però com a mínim tenim aquest preacord, perquè jo crec que la manera de combatre o de vèncer el radicalisme precisament és demostrar doncs, que la via intermitja, la via del diàleg, la via del consens és la millor per tothom. I per tant jo crec que si som capaços de fer govern i som capaços de fer polítiques que no siguin les radicals que fa Vox i s'acredita doncs, que són bones i que això comporta estabilitat, molta part, hi haurà un percentatge de gent que votarà Vox sempre. Vox sempre votarà opcions que puguin representar a la dreta o a l'extrema dreta. Però molta d'aquesta gent o part d'aquesta gent jo vull entendre que ho fan només com a reacció a una situació i doncs com que equivocadament entenen doncs, que el fet de madura, extremisme, missatges d'aquests que dèiem abans molt fàcils però molt contundents són la solució pel país. Jo crec que per qualsevol país, per qualsevol circumstància ni missatges fàcils, ni missatges durs i extremistes són la solució per res. Per tant, jo vull pensar i de fet ho penso que així que difícilment podem tenir implementació allò més enllà de com els va passar a Ciudadanos, no? Més enllà de puntualment algunes eleccions. I en el cas de municipis com la Bisbal jo espero que no passi en part, com la Bisbal, podria dir qualsevol altre municipi de les comarques de Girona, en part perquè jo entenc doncs, que els ajuntaments, no sempre, però la majoria de vegades, el que s'intenta també és això, és consensuar. El que és la política de pactes la tenim molt més assumida des de nivell de base, com a ajuntaments, que no a nivell d'estat, no?, o de generalitat. I, per tant, jo entenc que això és molt més fàcil i jo crec que és més difícil que es doni una situació d'extrema. Passa, tenim representació en el seu moment de Ciudadanos quan eren més extrems doncs vam tenir, no a la Bisbal però sí altres demarcacions com Platja d'Aro o Palafrugell, però jo crec que serà difícil que això qualli en el si de la població.
El que sembla que no acabi de quallar, i ara ja si ens centrem a la capital, és aquesta municipalització del servei de l'aigua. En el ple del 30 de setembre, els socialistes, el seu grup, va presentar una moció que va ser refusada per la majoria del govern municipal. Sembla que hi ha un cert consens entre pràcticament totes les formacions per remunicipalitzar aquest servei d'aigua, però no s'acaba d'implementar. Què és el que està passant?
El que parlàvem abans, jo crec que fa molta gestualitat per part del govern, no d'ara, no aquest govern d'aquestes darreres eleccions municipals, sinó ja l'anterior, verbalitzen molt que sí, que tenen ganes de municipalitzar, però és veritat que no... Primer que les reunions internes, ja ho hem vist, que part d'Esquerra, en aquest cas, i ho personalitzo perquè és així, ni l'anterior formació d'Esquerra ni l'actual, en aquest cas l'alcalde, no ho acaben de veure aquesta possibilitat de municipalitzar. Verbalment diuen que sí, però quan parles una miqueta més, quan grates una miqueta més, ho veus que no tenen... Bé, no estan convençuts, entenen doncs, que no és la millor manera de gestionar l'aigua. En aquesta última moció que vostè feia referència, de fet ja no parlàvem ni de municipalitzar. Jo el que demanava és que després de 4 anys i mig de tenir la nul·litat i que, per tant, que l'empresa ho està gestionant de manera, doncs, diguem-ho així, legal, perquè té una nul·litat i encara no han fet res, el que demanava bàsicament és que es decidís ja quin tipus de gestió es vol fer. Tenim tots els informes, tenim 3 informes, vaja, de 3 empreses diferents, i per tant el que demanava era, bé, en tot cas, jo entenc que s'ha de municipalitzar, però com a mínim decidim-ho ja d'una vegada. O sigui, el que demanava era ja no municipalitzar, com havíem fet altres vegades, sinó ja, bé, si no voleu municipalitzar, no municipalitzeu, però com a mínim solventem una situació, perquè és que jo sempre els he dit als regidors i als nous més, si alguna vegada això algú ho porta amb algun jutjat o a fiscalia, patirem tots. Jo per això cada mes, cada 2 mesos, en els plens, faig la mateixa pregunta i faig la mateixa insistència, perquè mantenir un contacte nul 4 anys i mig i no fer res i per tant permetre que aquesta nul·litat encara continuï lucrant a l'empresa, té un nom en dret penal i per tant jo sempre els dic, jo crec que és ja de responsabilitat envers els ciutadans, però sobretot de responsabilitat envers un mateix, de solventar ja aquest tema, perquè és que no et diuen cap motiu per no haver solventat durant tots aquests anys aquesta situació.
Uh-huh. Senyor Aparicio, encara una última qüestió. A finals d'octubre vostès van presentar també unes esmenes en contra de l'aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2020. Diuen que no hi ha cap tipus d'innovació ni mesures de política fiscal redistributiva. Quin és el problema que tenen vostès amb aquestes ordenances?
En aquell moment el que vam fer va ser el nostre discurs a l'aprovació inicial. Ja fins al 12 de desembre ens sembla per presentar al·legacions i les presentarem això, encara no estan presentades. Aniran per aquí, per aquest sentit. En uns moments, a veure, és igual, tota la política fiscal de qualsevol estat, de l'estat o de la Generalitat, bàsicament el que busca és això, és redistribuir la riquesa entre els diferents ciutadans. I en uns moments que la Bisbal continua estant a la cua amb la macroeconomia, vull dir tant amb el que és renta per càpita com amb nivells d'ocupació, com amb nivells econòmics en general, per tant, hi ha una diferenciació, hi ha un salt molt important entre les classes acomodades i les classes treballadores, el que demanàvem precisament és doncs fer com fan qualsevol altra administració, que és incrementar o fins i tot implantar, perquè en el cas de la Bisbal no està ni fet en cap de les seves figures fiscals o les figures tributàries, implementar el que és això, un impost o totes les pressupostos i les taxes vagin en funció de la capacitat que té les persones per pagar-ho. Perquè si, bé, és fàcil d'entendre, si no sé, una persona portar a la llar d'infants el seu fill 150 euros, per posar un exemple, vull dir, no és el mateix per una persona que està cobrant 3.000 euros al mes que per una persona que està cobrant 1.000 euros. I això el que fa a la llarga és continuar perpetuant aquestes diferències o aquest gap que hi ha econòmic entre les famílies de la ciutat. Per tant, jo crec que no és d'ara, jo vam posar-ho, si no recordo malament, amb una moció l'any 2015, perquè es n'és estudiant aquesta possibilitat, el mateix que passa amb l'aigua, portem 4 anys, sempre són bones paraules, aquella moció es va aprovar i no s'ha fet. Ja no dic amb totes les figures tributàries, però com a mínim amb alguna, per fer, com a mínim, si més no, la prova, no? No només era l'únic motiu que teníem de queixa, però segurament aquest és el que més crida l'atenció respecte a les al·legacions que farem en el seu moment. Ja dic, jo crec que és voluntat política i, per tant, a més em sap greu perquè, bé, segons quin tipus de govern municipal podria entendre que no ho veiéssim, com un govern municipal que en principi hauria de representar el que és l'esquerra política de tot el municipi, que en 4, gairebé 5 anys no hagin fet cap mesura d'aquesta, ja li dic, no tots, si volen fer, volen fer una prova, per exemple, la llar d'infants o qualsevol prova públic que no hagin fet en cap. A mi em dona la sensació que és que no tenen cap intenció de fer-ho. El pitjor és que no tenim ni estudi de costos de la majoria de figures tributàries, amb la qual cosa tampoc no sabem ni si mesures d'aquest tipus quina repercussió tenen o quan ens costen els serveis municipals.
Que, clar, senyor Paricio, no tenim massa temps per més, portem 25 minuts d'entrevista. Encara una última qüestió, parlant de mocions, vostè, el seu grup va votar en contra d'una moció que criticava la sentència. Per què?
No, el grup no va votar en contra, jo vaig votar en contra. Nosaltres, en aquests casos, quan hi ha mocions que superen l'àmbit pròpiament municipal, donem llibertat de vot. Jo quan faig llistes, quan les encapçalo i, per tant, tinc la responsabilitat de fer-les, sempre el que busco és el màxim número de gent possible que no sigui ni de tan sols ni militants del partit. Per tant, nosaltres en aquest moment, si no recordo malament, de la llista que vam presentar en aquestes darreres eleccions de militants, només hi havia dos militants, la resta eren totes persones doncs, de la societat que mai havien tingut cap contacte amb el PSC i, per tant, donem llibertat de vot. Jo en aquell moment de la moció presentada, ho dic perquè els altres dos regidors van votar a favor de la moció, de la moció presentada hi havia dues coses que a mi, una políticament i l'altre jurídicament, no m'agraden. Jurídicament, qüestionar tot un estat de dret per una sentència, entenc que no és la manera del ser advocat. Sé que qualsevol sentència és criticable, de fet, totes són criticables, perquè és difícil trobar sentències que agradin a tothom, però en tot cas el que això no deslegitima és tot un estat de dret, com deia aquella moció, que a més anava una miqueta, apuntava una miqueta per no només combatre la moció, la sentència, no només criticar aquesta sentència, sinó intentar combatre-la, demanar un altre cop doncs, via unilateral, etc. Jo ho vaig argumentar amb una frase de Kennedy que diu que tothom, o va dir en el seu moment, que tothom té dret a qüestionar les sentències, però ningú té dret a desobeir-les. I, per tant, jo crec que en un estat de dret, quan a més no és definitiva, no és ferma, i, per tant, queden recursos, que entuar que no era la manera de fer-ho. Però, a més, aquesta moció i moltes altres, al final, bàsicament, el que era en període preelectoral, ha estat una manera de... del que comentàvem al principi de tot, de l'entrevista, no? De significar. Aquí semblava moltes vegades, quan ho veus, que hi ha una significació. De fet, el Consell Comarcal va passar aquesta moció i Esquerra, que té 12 representants, eren 4 en allà. Vull dir que, per què? Perquè no hi ha mitjans de comunicació, perquè la transcendència és molt menor. Per què ho dic això? Perquè a mi em va semblar moltes vegades que això era més que un convenciment de que portés, i aquesta i d'altres sentències, que portessin cap solució. Bàsicament era una manera doncs, de marcar, escenificar o marcar una miqueta la postura de partit cara a aquestes eleccions que venien, i suposo que tot aquest període electoral que s'ha de tancar amb les properes autonòmiques.
Òscar Aparicio, líder de cap de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal i pel PSC, gràcies per atendre la nostra trucada. M'agradarà continuar aquesta conversa en un altre moment, que puguem fer-la d'una manera més extensa, perquè, com li deia, li reconec unes ganes i una capacitat de parlar sobre política que són poc habituals, a més a més. Senyor Paricio, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Adéu, bon dia.
Un minut i mig i 9:15 del matí. Esteu escoltant el Supermatí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tenim més notícies. Les notícies de casa nostra per explicar-vos, per exemple, que Junts per Catalunya a Torroella de Montgrí ha presentat una instància on demana al govern explicacions per tenir una tarifa de pagament diferent a l'aplicació d'aparcament de zona blava pel que es paga a les màquines expenedores, Pedro.
Doncs en aquesta instància adjunten comprovants que mostren com per 15 minuts d'aparcament, si agafes un tiquet a la màquina expenedora, pagues 20 cèntims, però si ho fas per l'aplicació mòbil, passa a ser de 39 cèntims, gairebé el doble. Reclamen que no es compleix el
que diuen les ordenances fiscals, que estableix i estipula que el preu ha de ser de 20 cèntims. La moció també demana que s'expliciti si aquests 39 cèntims es paguen només quan el tiquet ha de durar 15 minuts o en qualsevol tarifa. També sol·liciten saber quins departaments o protocols hi ha de seguiment del contracte amb l'empresa concessionària, quants usuaris s'han pogut veure afectats per aquests 39 cèntims i demanen canviar ja aquest preu de l'app.
I avui se celebra una taula rodona a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona en el marc de la segona edició del seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, on es parlarà, per exemple, de la candidatura de la Costa Brava Reserva de la Biosfera.
Efectivament, aquest és un acte organitzat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la UdG, el Departament de Geografia de la mateixa universitat, l'Associació Naturalistes de Girona i SOS Costa Brava. De 9 a 2 del migdia es farà un taller sobre defensa del territori i les tècniques jurídiques que ho permeten. A les 4 de la tarda es parlarà de la candidatura a reserva de la biosfera. Es parlarà també del pla director urbanístic de la Costa Brava i les moratòries que s'han aplicat fins ara. A 6:45 es farà la taula rodona, moderada per la periodista Pilar San Pietro, i amb la intervenció de Maite Salord, Anna Bernades, Francesc Vidal, Núria Reventós i Josep Maria Mallarac.
Aquesta edició, però, també inclou activitats programades per aquest dissabte 16, oi, Pedro?
Així és, es farà una sortida a les antigues instal·lacions de Radio Liberty a Pals i es parlarà del que es pot fer en aquest espai abandonat amb la col·laboració de Salvem la platja de Pals. Després es visitaran els projectes urbanístics paralitzats a Sarriera Living, Cala Aigua Freda, la Pedrera Santiga i Port d'Espí de Begur. També s'anirà a la platja Castell de Palamós per veure la Pineda d'en Gori, on es preveuen construccions urbanístiques. Els visitants faran una rossada popular allà.
Són 3:15 de nou, un cens de gairebé 90.000 persones. Un total de 61.189 vots comptabilitzats, un gairebé 69% de participació. Aquestes són les xifres principals de les eleccions generals del 10 de novembre al Baix Empordà. Unes eleccions que també ha guanyat Esquerra Republicana de Catalunya, tot i perdre un 4% dels vots i un diputat, Gerard.
Entre les dades més rellevants que els poden extreure d'aquest mapa és el pes que tenen Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Partit Socialista. Són els tres únics partits que han guanyat en alguna secció censal. De fet, la població amb més diversitat és Sant Feliu de Guíxols. El municipi Ganxó ha partit els seus vots entre les tres formacions polítiques. Una dada rellevant també és aquesta, al nord del Baix Empordà. Són els 250 vots que Junts per Catalunya s'han dut al municipi de Verges, molt per sobre dels 183 d'Esquerra Republicana i els 124 de la CUP. Recordem que a Verges, a les eleccions municipals, només s'hi va presentar la candidatura de la CUP. A l'estartit ressalta la força que té Junts per Catalunya a la zona. De fet, és l'única zona censal on guanya el partit liderat per Laura Borràs, al nord-est de la comarca. En canvi, al centre de Torroella de Montgrí, Esquerra Republicana i està encapçalada per la torroellenca Montse Bassa, s'imposa de manera clara. I si vols, ho pots comprovar tu mateix al web de radiocapital.cat.
Doncs sí, al web de radiocapital.cat, on hi ha aquest mapa per conèixer en detall qui ha votat o què s'ha votat a cadascuna de les zones, a cadascun dels carrers, de cadascun dels pobles i ciutats del Baix Empordà. 8:47. Entrem en temps d'opinió. Avui, de la mà de la xef del restaurant El Fort d'Ullestret, Lola Puig.
Els regals, presents, dons, ofrenes. Aquestes altures de l'any, ja fa alguns dies que hi ha les llums de Nadal penjades a més d'un poble, a punt per ser enceses cap a finals de mes. Fa uns anys, les llums i les Nadales pels carrers eren típiques dels dies a prop del 24 de desembre. Ara el que comença més tard ho fa un mes abans. I nosaltres no som dels més exagerats. A alguns països americans comencen a posar arbres de Nadal als aparadors per l'agost. És ben sabut que aquests detalls ens porten al recordatori de pensar en els regals de tota la família, amics, etc. I ens convida al consumisme més que exagerat. Vaja, estratègia de màrqueting. Posats a elegir, ara que està de moda en aquest país, jo elegeixo caminar cap a la coherència i convido a participar-hi a qui s'hi vulgui apuntar. Dir-vos que la meravellosa península dels Ibers consumeix 160 milions de raspalls de dents de plàstic a l'any. Plàstic que no es desfà i acaba al fons d'alguna costa, entre d'altres, la nostra Costa Brava i retallada. A vegades, a l'hora de fer regals, les idees se'ns acaben. Per això he pensat que aquest llistat d'objectes residu zero pot servir d'inspiració i així anar substituint el que compràvem de plàstic per materials més reciclables. Us he parlat de raspalls de dents, només raspalls de dents. Però imagineu-se tota la quantitat d'altres objectes que es compren de plàstic cada dia. Entre d'altres, en el llistat us poso raspalls de cabells, raspall de dents i pintes, tot això de fusta. Sabons sòlids pel cos, cabells, per afaitar, per roba i per plats. Pasta de dents sòlida, xinxetes de fusta, plomes i bolígrafs de fusta, bosses de cotó per anar a comprar aliments secs a granel, bosses de cotó per guardar verdures al calaix de la nevera, palles per beure líquids de fusta o de metall o de paper, termos metàl·lics o de vidre, compreses i bolquers de roba, la copa menstrual, fregalls de fibra de carbassa, draps de cotó i cera d'abella reutilitzables per tapar menjar o embolicar l'entrepà, joguines de fusta. El meu pare encara em parla de la baldufa que li cagava cada any el tió. Aquesta sí que ja està formant part de la terra altra vegada. No era de plàstic.
Nou minuts i les 9 del matí. Tornem a obrir el focus informatiu, en aquest cas com fem cada dia, com és habitual, per fer un cop d'ull a l'actualitat de la resta de Catalunya, Espanya i el món. Centrada en aquest cas amb aquest pacte entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, que signen un preacord de govern de coalició i buscaran altres suports per assegurar la majoria al Congrés. PSOE i Podem discutiran la composició de l'executiu després de la investidura.
Tots dos han comparegut plegats per signar el document que desbloqueja la formació de govern, però que no resol quina serà la composició. Segons han explicat, aquesta qüestió es debatrà després de la investidura. En declaracions durant l'acte, Iglesias ha assegurat que l'acord era una necessitat històrica i aquest serà un govern de coalició progressista a Espanya que combini l'experiència del PSOE i la valentia de Podem. Segons Sánchez, és un acord per 4 anys basat en la cohesió i la lleialtat. Tot i així, el PSOE farà una ronda amb tots els grups per fer viable una majoria parlamentària estable que duri una legislatura.
El Tribunal Constitucional suspèn la moció de la CUP sobre l'autodeterminació i avisa Roger Torrent i la Mesa del Parlament de responsabilitats penals. El Constitucional admet a tràmit l'incident d'execució presentat pel govern espanyol.
D'aquesta manera, el Tribunal suspèn la vigència dels acords de la Mesa del 29 d'octubre i el 5 de novembre. A més, en dues providències, el TC adverteix al president del Parlament, Roger Torrent, i els membres de la Mesa de la seva obligació d'impedir i paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir aquesta suspensió, advertint-los de possibles responsabilitats, inclosa la penal. Els acords admesos per la Mesa, suspesos pel Tribunal Constitucional, són el que admet a tràmit una moció de la CUP en la qual s'afirma que el Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació i de respectar la voluntat del poble català. I també el que rebutja les sol·licituds de reconsideració presentades pels grups parlamentaris del PSC, Ciutadans i el Partit Popular.
I l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeix Oriol Junqueras com a eurodiputat perquè el mandat surt només del vot dels electors. Spooner rebutja supeditar la condició de membre de l'Eurocambra a cap tràmit i diu que és el ple el que ha de decidir si manté la immunitat.
A més, també avisa que un estat membre està obligat a abstenir-se d'adoptar qualsevol mesura que pugui obstaculitzar els tràmits del membre del Parlament necessaris per assumir efectivament les seves funcions. Ara, els magistrats de l'alt tribunal amb seu a Luxemburg hauran de decidir en els pròxims mesos si ratifiquen o no aquesta interpretació de l'advocat general.
Primer oficial, el deixo a càrrec del pont. Me'n vaig a la meva cabina a escoltar el Ningú no és perfecte, un programa de cinema i sèries amb la mirada posada al gènere fantàstic i als còmics. Ressenyes de pel·lícules, sèries, monogràfics especials, entrevistes, espai sobre Star Wars i Star Trek, còmics i anàlisis de productes de gènere amb els millors col·laboradors. Escolta el Ningú no és perfecte amb l'Ignasi Arbat, el dijous a les 23 hores a Ràdio Capital.
Això és demà, que serà dijous, i avui, que és dimecres, parlem de llibres. Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Bon dia, bé, anem bé, anem bé, anem bé. A punt de per causa d'un llibre, que a veure si vosaltres sabeu de qui parlo.
Vinga.
El senyor Joan Baptista Cendrós.
Vinga.
Va, sembla que ha dit així, ningú sap qui és, sí. Curiosament. Molt bé. Si jo parlo de l'Aftershave Floyd...
Home, parlaràs de les aventures del Mr. Floyd o no?
De què parlem? Doncs el senyor Cendrós va ser el mecenes, va ser d'entrada el fill de barbers que varen crear el Floyd. Era un home que ja quan va fer això ja era un home ric, ja es podia dir que amb 30 anys era un home, un molt bon partit a Barcelona. Però el senyor Cendrós el que era, sobretot, és un home molt culte, un gran mecenes, i aquí li devem moltíssimes coses a Catalunya. Què li devem? Òmnium Cultural. És un dels cinc mecenes, un dels cinc fundadors d'Òmnium Cultural. Què més? Va engegar el que va ser l'Institut d'Estudis Catalans, l'editorial Proa. Una editorial catalana, Aymà, que, com que era amic personal d'Henry Miller, va traduir al català novel·les d'Henry Miller. I, a més, ho va fer amb unes portades cridaneres amb senyores ensenyant els pits, vull dir, això als anys 60, als anys 70, eh? Vull dir, l'home va ser molt innovador i molt atrevit. Va crear la tradicional nit de Santa Llúcia. Es va implicar en la nova cançó. Què us he de dir? La meitat de les grans empreses catalanes sobre pensades per la cultura, pensades per enriquir el país, han sigut aquestes. I a darrere de totes aquestes hi ha un denominador comú, que és el senyor Floyd. El senyor Floyd, que donem-li el seu nom correcte, té cinc filles, perdoneu perquè no sé si ho dic bé, si són cinc o si són més, però la seva vídua encara viu, va morir amb 70 anys, pobre home, l'any 85, i havia nascut el 1916. Hem de ser conscients tots nosaltres que hi ha un grapat de gent que ha fet possible que vivim en el país que vivim. Això hem de saber-ho valorar. Sí. Què us he de dir per no allargar-me? En Genís Cinca, company vostre a ràdio, perquè n'ha fet un home que ja és un gran busquetà de notícies, busquetada, sobretot això, personatges que podrien caure en l'anonimat i que ell treu d'aquesta situació, i en fa biografies. En aquest cas, la biografia publicat per Proa, no podria ser d'altre, amb altre editorial, que es diu El cavaller Floyd, biografia de Joan Baptista Cendrós.
Això, el cavaller, jo havia dit Mr. Floyd, no, m'he liat.
El cavaller Floyd, sí. Bé, podeu escoltar en Genís 5 el divendres aquí a la llibreria, perquè venen amb la filla, amb la Laura Cendrós, i la Neus Colomer, que és la presidenta d'Òmnium Cultural Baix Empordà, a reivindicar aquesta figura que, bé, que mereix homenatges, encara que siguin tan discrets com els d'una presentació en el Cucut. Però ens sembla que tot això s'ha de fer.
Llibre fantàstic, i com fantàstic va ser el paper que va fer el senyor Cendrós. Algun dia haurem de parlar també d'aquesta cosa de la burgesia catalana, que sí. En el fons és veritat que tenia una part fosca i obscura, i que a més a tots ens agrada això de criticar el capital, però que també ha fet molt per la cultura d'aquest país, i vaja, està bé posar un valor, i llibres com aquest Mr. Floyd també hi ajuden.
Exacte. Doncs si vulgueu venir divendres a 7:45 del vespre, que després tindreu temps d'anar a sopar i de fer tot el que s'hagi de fer, si heu d'anar al teatre, si heu d'anar al cinema, 7:45 aquí a la llibreria, per parlar del cavaller Freud, Joan Baptista Cendrós, amb la seva filla, que segur que tindrà anècdotes molt particulars i personals que t'acosten més a la persona, te la fan més propera, i en Genís Cinca, que potser sí que ens pot dir que ha posat el llibre, però poder també anècdotes que ha hagut de treure per no allargar-se massa, perquè un home que ha tingut una vida tan intensa com la que ens diu la contraportada que ha fet, aquí hi ha feina a saber-ho tot.
Teresa, t'he de tallar, que hem de marxar.
Sí, ja estem.
Que vagi bé. Una abraçada, fins la setmana que ve.
Igualment, bon dia.
Adéu, bon dia a la Teresa Calabús. Acabem amb el temps, Albert Aparicio.
Temps amb més núvols entre matí i migdia i algunes clarianes cap a la tarda. La temperatura mínima baixa i tornarà a situar-se al voltant dels 5 graus amb una màxima de fins a 16 graus. Demà serà una jornada més inestable, amb cel més tapat i pluja que serà més probable a les primeres hores del dia.
Tornem demà a les 8. Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Gràcies per fer-nos confiança. Que passeu molt bon dimecres. Adéu-siau.